Benvinguts a l'Internauta.
Xiquets i xiquetes, això és l'Internauta, el programa que l'any 1995 Jordi Vendrell es va inventar a la sintonia de Catalunya Ràdio i que aquesta temporada fem des de VilaWeb, des de l'estudi a peu de carrer de VilaWeb, en podcast. El podeu escoltar a través del nostre diari, però també a través de més de 150 emissores de ràdio de tots els països catalans i el diumenge a les 3 a través en vídeo, en aquest cas, podeu veure'ns les cares a través del Punt Avui Televisió, a totes les emissores que té bàsicament el Principat. Com cada setmana, el Martí Crespo i el Joan Jofre, què tal? Com esteu?
Bé. Molt bé, però jo penso que estàvem millor quan no ens veiem la cara.
La cara o la calva, de què estem parlant. Nosaltres avui tenim de convidada la Núria Castells. Núria, com estàs?
Hola, bon dia. Molt bé.
Ella és la fundadora, ara és allò de dir el nom ben dit, de Share is Fashion, shareisfashion.com, que és una xarxa social del món de la moda, diguem-ho així. Ara em matisarem perquè jo sóc molt salvatge fent les definicions i després tenim una hora sencera per anar matisant. És una empresa molt nova que s'ha posat en marxa fa poc i que està donant molt de què parlar gràcies a aquest projecte. Amb la Núria, doncs, amb el Martí i amb el Joan, com cada setmana, farem l'Internauta.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Com que els meus coneixements de moda són tendents a zero, cosa ben òbvia, Martí, situa'ns una mica.
L'informe de Martí Crespo.
Els meus són tendents a 1.
Oh, tu eres però bé, mig hipster, eh?
No gaire. La barba no fa hipster. Bé.
No és més llarga.
Molt més.
Els hipsters se la retallen, m'han dit. Jo... les meves filles, que són d'edat, diuen sí, que és hipster, la duen retallar, per tant el Martí no és hipster.
Faig la introducció i després li preguntem a la Núria tot el que calgui. Vinga. Quan es parla de comerç electrònic, se sol pensar principalment en llibres, música o productes culturals. Però el món de la roba, sense fer soroll, també ha viscut una petita gran revolució amb internet, de la mà de milers de botigues de tota mena de dimensions que es dediquen a vendre tota mena de peces de vestir, sabates, vestits, samarretes, roba infantil... Al nostre país, malgrat el panorama complicat pel sector tèxtil, la moda ha trobat un espai propi també i amb camí per recórrer a internet on no para de créixer. La importància d'aquest mercat també es pot observar amb la notable presència de les principals marques a la xarxa, convertida en un canal cada vegada més important de venda, juntament amb l'aparició de molts portals i serveis relacionats o vinculats amb la roba. És el cas de Share is Fashion, una nova xarxa social enfocada a la moda que es presenta en forma d'aplicació per Android i iOS. De manera gratuïta, proposa als usuaris de compartir el seu look a la xarxa, penjant-hi fotografies, perquè la resta d'usuaris doncs, votin si els agrada o no el que s'ha posat cadascú. L'app també permet de descobrir les últimes tendències i marques de moda que disposen d'un apartat específic per informar d'ofertes especials i promocions.
Núria, comencem pel comencem. Jo ara m'estic descarregant l'aplicació. Ja, ara m'hi posaré al dia ràpidament, però comencem pel començament. Què és exactament? Què s'hi troba la gent quan entra a Share is Fashion?
Doncs mira, com que la meva experiència en moda també tendia cap a menys 1, vam decidir...
Ah,
sí? Sí.
Això és valenta, doncs.
No, vam decidir que necessitàvem una eina que ens resolgués qüestions quotidianes relacionades amb el món de la moda. Perquè tots hem d'anar vestits, ens agradi o no. Vull dir, a Barcelona hi ha una normativa més a més que diu que hem d'anar vestits. Per tant, vulguis o no, un parell de cops d'any has de passar per la botiga i comprar-te roba. Llavors vam decidir crear Share is Fashion, que tal com ha explicat el Martí, és un espai on compartir tot allò que ens interessa en l'entorn de la moda, però també és el lloc on podem demanar ajuda, podem demanar consell a la comunitat d'usuaris, preguntant si allò que porto posat em queda bé o no, si m'ho compro, si no, entre dos looks abans d'anar a un sopar o abans d'anar a un casament, quin dels dos trio, etc. I aquesta era una mica la intenció de resoldre una necessitat real. A mi personalment m'havia passat moltes vegades, i encara em passa, d'anar a mirar roba jo sola, estar en un emprovador i amb una d'aquestes grans cadenes de dir, és que aquí no ve ningú a dir-me si necessito ajuda, o si aquells se tallen bé, o si m'han d'agafar unes pinces, no ho sé, no? I acabava enviant un WhatsApp a ma germana, allò, què? Queda bé, m'ho compro?
Amb la foto?
Amb una foto,
feies exacte. La foto i ho envies.
Feia una fotografia davant del mirall i l'enviava per WhatsApp. I aquest és l'origen una miqueta de Xeris Fashion. Què passa? Que en el moment que vam començar a conceptualitzar la idea vam veure també les oportunitats que oferia el mercat relacionat amb l'e-commerce i relacionat amb el sector de la moda, vam veure que incorporar les marques seria una molt bona cosa. I per això tenim també les marques que tenen el perfil públic per poder relacionar-se amb elles.
No volia tallar-te abans, però m'has deixat parada. Has dit, entès, n'hi ha una normativa que diu que hem d'anar vestits.
A Barcelona et multen si vas sense samarreta. El nudisme està prohibit dins la ciutat de Barcelona.
Ah, sí? Per norma?
Sí. Et poden multar, sí.
Fa 3 o 4 anys.
Però fa temps que anava un tio per la Rambla despullat.
Sí, doncs ara aquest era molt famós.
Ara ha sigut de vestir, suposo.
El que anava en bicicleta.
Ah, sí. Val, d'acord. Rambla, vale, molt bé, molt bé.
La gent que va sense samarreta per la platja, si entren en un bar han de posar-se una samarreta, o si entren en un autobús han de posar una samarreta.
Molt bé, molt bé, molt bé.
Això va, a favor vostre, no?
Exacte, com més investida millor.
Molt bé, molt bé. Aleshores, diguem, vosaltres, per tant, el que feu és socialitzar el dubte.
Correcte. I socialitzar de manera especialitzada el sector de la moda, el món de la moda. Vèiem també que hi havia moltes d'aquestes qüestions que es plantejaven a través d'altres xarxes socials més genèriques i vam dir per què no ho especialitzem, per què no verticalitzem la xarxa social en el món de la moda, i així neix una miqueta. De manera que no només els que fan les preguntes estan interessats en la moda o en la roba en general, sinó que els que responen també. O sigui, tots els actors principals que hi ha dins de Xeris Fashion són gent que ja estan amb un interès especialitzat en aquest sector.
I especialitzat pot ser per mil raons, no?
Clar.
Òbviament.
La primera és, no en tinc ni idea, m'ajudeu, em doneu un cop de mà. La segona és, soc una fashion victim, mireu que estupenda soc. La tercera pot
fashion
ser...
Victim,
fashion
diu,
victim.
Aprendrem molt, aprendrem molt.
Les marques que volen un nou canal de comunicació i promoció dels seus productes. Usuaris que tenen un interès normal amb la roba, però que els interessa conèixer noves marques o conèixer les tendències i estar al dia o veure looks fantàstics, etc.
I així d'entrada, vosaltres porteu molt poc temps, no? Porteu uns quants mesos.
Sí, exacte. Vam llançar una versió beta el mes de desembre i seguim treballant amb el desenvolupament.
No arriba a mig any. Quin és el nucli de gent que està més? N'hi ha més els fashion victims, els indecisos...
La veritat és que hi ha un públic bastant heterogeni, val? Perquè la primera onada de públic sempre és molt proper als fundadors, diguem, no? Perquè quan fas l'anunci doncs es descarrega l'aplicació molta gent propera, i aquí teníem una gent molt, molt, molt diferent. Però a mesura que va avançant i que nosaltres ens anem donant a conèixer, evidentment els usuaris són el target al que ja sabíem que ens adreçàvem, és a dir, noies entre 17-25 i després un altre que ja entraria dels 25 als 45, també amb una majoria de dones.
Sí, ara els homes diuen que està molt de moda.
I n'hi ha, I n'hi ha, i de fet nosaltres, per exemple, amb el tema de prospecció de marques, intentem anar a buscar marques exclusivament masculines o marques molt relacionades amb el món de l'esport, perquè també hi ha gent que potser la moda de carrer no li interessa, però amb l'èxit que estan tenint segons quins esports, hi ha gent que inverteix fortunes considerables en material esportiu i no deixa de ser roba i complements. No? I llavors també anem encarant-nos a obrir nosaltres mateixos el nostre propi mercat d'usuaris.
Perdona, feu servir l'anglès principalment? No sé si l'aplicació en si està traduïda a algun altre idioma, senzillament és en anglès.
Tot
això
sí.
Vol dir que us adreceu a un públic global, diguem-ne, mundial.
Sí, la decisió de l'idioma va portar certs debats interns en l'equip, però bueno, personalment vaig lluitar perquè fos en anglès, bàsicament perquè l'aplicació té una vocació internacional, té una vocació global. Sí que és cert també que per una qüestió de recursos havíem de llançar en una única llengua, però que si Déu vol i tot va bé, doncs ja farem la rèplica en més idiomes en funció de, del tipus d'usuaris que tinguem i d'on provinguin. Però de moment en anglès i fantàstic. Sí que és cert que les, si heu vist l'aplicació, les quatre coses que hi ha en anglès són
sí,
quatre coses
que
molt
senzilles. Sí, són coses que tant hi fa, no?
Jo sempre he defensat que si hem pogut fer servir durant molts anys Twitter en anglès o hem pogut fer servir molts anys els mateixos telèfons mòbils en anglès, search, post, blog, brand, són paraules que són molt senzilles i
a
que
més,
no
han icones grans,
correcte.
Vull dir que no cal.
És bastant intuïtiu també a nivell d'ús.
No, però, ai, perdona.
No, la segona part, ja acabo, era no tant, o sigui, per si s'havia de fer en unes altres llengües, sinó més aviat com arribareu, o sigui, com una empresa des d'aquí, amb vocació, diguem-ne, global, pot arribar a públics de tot el món. És a dir, quins passos, és que sempre ho pregunto, quan surten coses d'aquí dius, molt bé, tens un abast global, però com
igual,
hi arribes?
Igual que arriben de qualsevol altra ciutat, no? De Chicago, com arriba tot el món?
Sí, a veure, el tema de la internacionalització és apassionant, perquè tot just ara comencem a mirar-nos-ho, i la nostra intenció és fer acords, el famós joint venture, fer acords amb agències o estudis de comunicació, etcètera, que hi hagi en uns països que ja tenim detectats i que ja estem fent estudi de mercat, i que ells siguin els que obrin el mercat allà, tant d'usuaris com de marques, llavors arribar a un acord pel que fa a la facturació, i ja està. Aquesta és la intenció d'obertura. També és cert que nosaltres vam poder estar al Mobile World Congress, al pavelló de la Generalitat que muntava Acció, i des d'Acció també hi ha moltes iniciatives encarades a la internacionalització de projectes catalans arreu. Vull dir que encara, ja et dic, estem en una fase tot just de començar a veure quins són els països que ens podrien interessar, però que hi ha moltes portes obertes en aquest camp.
I una pregunta, si vosaltres, això és un negoci, al final,
sí.
I on feu el negoci?
El model
o on el fareu?
El model de negoci està basat en les marques de moda. Les marques de moda tenen una presència gratuïta, igual que els usuaris, però sí que és cert que tenim preparats un paquet de productes i serveis per elles, que són de pagament, i que els permeten tres objectius principals que nosaltres hem detectat que les marques necessiten, de fet hem parlat amb elles. El primer és fidelitzar els que ja són els seus clients habituals de la marca, fer créixer aquesta comunitat de clients i derivar tràfic cap als seus canals de comunicació, la pàgina web, l'e-commerce, el que sigui. A més, des de que hem començat a treballar amb Xeris Fashion hem vist que les marques tenen certs problemes, molt encarat amb el que comentava el Martí al principi, que deia l'e-commerce, com està evolucionant tot el tema de la moda, doncs hem vist que les marques es queden tot el catàleg de temporada, el que elles anomenen full price, és a dir, el que podem trobar a dia d'avui a les botigues i comprar-ho a preu complet, acaben quedant-s'ho als magatzems i surt a la temporada següent mitjançant outlets, mitjançant canals de venda privada per internet, aquests clubs privats de venda, i no treuen, clar, perden diners aquí, perquè no treuen el catàleg sencer. Normalment això es troba a les botigues físiques, també. I la gent va a les botigues, s'emprova la roba, apunta la referència i la talla, i llavors busca per internet alternatives més barates per aquella peça de roba, ja sigui a la pròpia botiga online o ja siguin altres canals.
Però saps que als Estats Units ja estan cobrant per emprovar-te la roba o les sabates?
Imagina't, no ho sabia això.
Què vol dir això?
Tu vas a la botiga i t'emproves unes sabates i pagues un dòlar.
No m'ho crec.
I tant. Que te'l tornen si les compres. Però se n'han cansat de que la gent faci això.
Clar.
Que fort.
No. Ells estan fent d'emprovadors,
o sigui, si tu vols
del
provar,
qui l'altre...
O sigui, si tu vols entrar en una tenda, provar-te dos jerseis, $2.
$2.
Clar, emprovar-se la roba, jo crec que, encara que no hi tinguis, ja et dic, un interès especial, és interessant perquè saps com et queda, la toques, el teixit, si és bo, si no és bo, pots veure d'aquesta feta, etc. Però això comporta una despesa per la marca, que vol dir personal, vol dir un espai físic, lloguers o compres d'habitat, bueno, d'immobles, i això a la llarga els és un problema. I amb la crisi tèxtil que hi pot haver hagut, han tancat moltes botigues de roba. Llavors, una de les intencions que també tenim a mitjà i llarg termini és potenciar la compra a les botigues físiques, vincular l'experiència virtual amb l'experiència física d'anar a comprar, amb sistemes d'aquests fantàstics.
Però per tant, diguem, perquè jo ho entenga, una possibilitat seria jo m'estic provant una camisa i tu me diries la trobaràs aquí, no? Podria ser
Tu t'estàs provant una camisa en una botiga X i com que dubtes, fas una foto a Xeris Fashion, per exemple, i en aquell moment que ja estàs dins de l'aplicació o no, o estàs a fora, reps una notificació que tu evidentment has autoritzat i et diu: Vicent, veig que estàs emprovant una camisa, has vist les corbates? Les tenim d'oferta. O veig que t'estan emprovant una camisa blanca, hi ha un 2x1 amb camises blaves. Vull dir que l'experiència de compra in situ promocioni la venda.
Però clar, això vol dir un back office, una... brutal, no? Perquè clar, sempre també quan dius... has de programar perquè apareguin aquestes apps, no? I sembla, programar tampoc és tan complicat, però en aquest cas, clar, això vol dir que vosaltres heu de tindre a darrere una quantitat d'informació bestial
I
per poder-me donar a mi la que m'interessa en aquest moment.
Correcte. Exacte. I comptar amb la complicitat de les marques, clar, que facilitin al màxim la informació. Sí que és cert que ara hi ha tot de sistemes, l'NFC, els beacons d'Apple, hi ha tot de sistema, la roba intel·ligent fins i tot, roba amb xips, etcètera.
Que entrem.
És que el tanto, perquè hi ha un mercat potencial amb tot això que és molt gros, que puguis simplement amb el telèfon passar i saber si aquest jersei és de llana o és...
Vale, expliquem-ho això. Jo en aquestes coses sempre em fan molta por a mi. La roba intel·ligent com a concepte em fa por. A veure, què fas? Què?
No, tu pots... A veure, hi ha roba, i això hi ha centres d'investigació a Catalunya estupendos que fan aquesta mena de recerca, que teixeixen la roba, per exemple, amb algun tipus de filament conductor, que fa que si tu portes el telèfon a la butxaca de la jaqueta, amb unes petites plaquetes solars, doncs vas carregant el telèfon, per exemple.
Sí?
Això que no està comercialitzat.
Això existeix.
Existeix a nivell d'investigació i desenvolupament, sí.
No haurem de carregar mai,
no haurem de carregar mai més el telèfon amb el que patim
amb
això.
Jo ho havia llegit amb una bossa de mà de senyora. Doncs, que això existeix, això ho pots comprar.
Bueno, no és que faci publicitat ni res, però el centre de Mataró a CETEMS, que és un centre d'investigació d'enginyeria textil de Mataró, tenen un showroom de productes que no estan comercialitzats però que ells investiguen. Vam poder-lo veure i vam quedar allò amb la boca oberta.
Home, això és brutal.
Sofàs que t'escalfen el cos en funció de si la ronyonada la tens freda, doncs t'escafen la ronyonada, etc. També roba intel·ligent per usos, per exemple, la policia local, que hi ha aquells reflectants que al cap del temps acaben sent no reflectants, doncs amb petits leds incrustats dins de la roba que s'activen automàticament quan hi ha una baixada de llum. Coses espectaculars com de James Bond, espectacular.
Caram.
Molt xulo.
En definitiva, el món de la moda és un món que, per lo que entenc, està en una evolució bestial des del punt de vista tecnològic. O sigui, jo tinc la vegada la sensació de que l'antiga cosa tèxtil, per dir-ho així, que aquesta que se'n va anar en orris amb la crisi, la substitució possible que té és la high-tech, no?
I no només això, jo penso que mercat de roba n'hi haurà sempre, perquè és el que dèiem abans, la necessitat d'anar vestit és bàsica.
Ja. Tant, el que passa que això ho fan a la Xina més barat.
Sí, aquest és el problema que ens vam trobar nosaltres, no? El mercat català o el mercat de l'estat espanyol fins i tot, perquè va haver-hi diverses crisis importants, amb nosaltres ens va tocar fort Igualada, Mataró, certs centres textils importants, però que se n'estan sortint de moltes maneres, també. Hi ha grans marques de molt prestigi, no voldria equivocar-me, però diria que les bosses Louis Vuitton compren la pell a Igualada, perquè és la millor pell curtida que troben arreu del món. O sigui que hi ha unes bosses que valen una milionada que estan fetes amb un producte, la matèria primera d'Igualada. Vull dir que també cal trobar la manera de reivindicar que el producte és de molta
qualitat.
Sí, molta qualitat.
Ara porteu, per tant, mig any ja amb aquesta iniciativa, Xeris Fashion, que només és descarregable, per tant, pel telèfon. O sigui, n'hi ha una pàgina web que informa i que explica com va, però per treballar amb ella te l'has de baixar amb mòbil.
Sí, ara mateix.
Amb Android i iOS.
Exacte. I llavors En breu també hi haurà la rèplica per poder treballar des de la web, és a dir, que no... Que passa que per nosaltres tenia el sentit de que el portessis al damunt.
La botiga, clar.
I les marques sí que tenen un tauler de control propi per treballar en web. És a dir, no treballen des de l'aplicació mòbil les marques, tot ho gestionen.
Un dels dubtes que teníem, això de la moda, és a dir, no és la mateixa la moda a Barcelona que pot ser en una altra ciutat. És a dir, tot podrà ser anglès, però el senyor de Londres vestirà igual que jo? O el que em doni el consell, si un anglès em dona un consell, mira, però si me'l dona un alemany...
No, evidentment, i no només entre països, perquè jo puc tenir uns gustos i una noia de 15 anys m'estarà aconsellant una cosa que potser a mi no m'interessa per res. La gràcia rau en que no només t'aconsella una persona, és un sistema de votació anònim on simplement fas A o B.
Sí, però allà l'emprovador no tinc molt de temps, perquè em vagin votant.
No, aquesta és la gràcia, aquesta és la gràcia de que sigui immediat i que nosaltres, si no donem un vot de qualitat amb un especialista, personal shopper, estilista, assessor d'imatge, com sigui, que incorporem dins l'equip, que abans de 15 minuts, si no has rebut cap vot, ell vota aquest vot de qualitat, que representa que és un expert i que pot veure una mica el perfil que... No, de l'històric que portes tu.
Exacte. Que t'has comprat. Clar, perquè això també deu anar evolucionant. És a dir, si jo me compro sempre camises a quadres, diguem-ho així, tu ja saps que a mi m'agraden les camises
Correcte.
A quadres. No?
És
a dir, n'hi ha
Correcte.
Una quantitat d'informació que vosaltres rebeu
Exacte.
A partir del que jo faig.
I aquesta és la informació que també dona valor a les marques. Les marques els interessa tenir aquesta mena d'informació. No deixen de ser petits estudis de mercats o grans estudis de mercats, tant de bo, de carrer, de la
Clar.
realitat. Amb la qual les marques poden predir o no, de dir, ostres, doncs hem fet tota una col·lecció rosa i veiem que la gent al carrer està portant blau.
No? Sí, però això deuen tenir poc marge de maniobra, perquè...
Bueno, un cop enllançat tenen poc marge de maniobra. La cosa és abans. A més, bueno, ja ho podeu veure a l'aplicació, el tipus de marques que tenim, diguem que són un tipus de marques concretes, també, No... No trobareu Inditex o Zara ara mateix a Sherry's Fashion. Tant de bo truquessin i diguessin hola, hi volem ser, tant de bo. Però són un tipus de marques més petites. Val? Nosaltres vam estudiar-ho i el 89% de marques que hi ha a l'estat espanyol registrades són o unipersonals o tenen entre 1 i 10 treballadors. Per tant, són marques relativament petites. I ens adrecem a aquestes. Aquest és el
precisament, això és una de les gràcies, no? Perquè m'imagino que vaig a una gran marca que ja sé el que té, que ja, diguem, que ja, és, en fi, m'atabala de publicitat, m'arriba per tots els costats, precisament la gràcia és descobrir el que no és obvi, no?
Sí, i facilitar els canals de comunicació, o sigui, aquestes marques més petites potser no tenen els recursos per fer grans pàgines web, aplicacions pròpies, e-commerce espectaculars. Doncs els donem una porta amb Sherry's Fashion perquè puguin fer-ho des d'aquí.
Sou un equip gran o sou un equip petit? Sempre ho preguntem en el sentit de dir quan algú comença una aventura d'aquestes, què necessita?
És a dir, som un equip petit.
Sou un equip petit i per tant és més important, diguem, la imaginació, la visió...
Sí.
Que no l'esforç realment, diguem, d'infraestructura?
Bé, creativitat, imaginació, són coses molt valorades, també hores, les hores que s'hi posen
però
aquí.
Però això ja se suposa, és a dir, si eres innovador has de tindre creativitat, imaginació i hores.
I sobretot també comptar que la gent, i nosaltres hem tingut molta sort, la gent que està implicada a dia d'avui amb el projecte, més enllà dels fundadors, és gent que està molt motivada, que se'l creu tant com els que l'hem parit, diguem,
Va.
No? I que l'han arribat a entendre com si fos una idea seva. I després també una de les sorts que tenim, o que hem anat tenint durant el procés de creació, és trobar equips que, com a socis o com a proveïdors, doncs hem pogut treballar molt a gust, sempre aquí. Vull dir, hem buscat també molt el talent local perquè n'hi ha moltíssim.
Sí, estem parlant de desenvolupadors informàtics,
dissenyadors,
dissenyadors.
Sí.
El logo és molt bonic.
Gràcies.
Personal shoppers.
Exacte, també. I les marques que hem començat, veureu que són moltes, són marques catalanes i que des d'aquí també els vull agrair la confiança que ens han fet per una aventura com aquesta, no? Perquè ens estem tirant tots una mica a la piscina.
Si han quedat sorpresos quan una marca aneu i li diu estem fent això, voleu apuntar-vos? Quina reacció solen tenir?
Mira, vam estar al REC d'Igualada, al REC Stores, a les botigues aquestes pop-up que en diuen, al novembre, i vam tenir una molt bona acollida, però no ens va sorprendre.
Botigues pop-up, no sé què és.
Que duren 3 o 4 dies només.
Ah,
les munten, a les fàbriques de textils d'Igualada, dos cops l'any munten el REC, que són... Bueno, marques
sí,
que posen
clar,
allà la botigueta.
La moda no és el teu, Vicent.
No és el meu, no.
Doncs vam tenir molt bona acollida allà, sobretot entre marques, com us deia, una mica més independents, que es podrien dir. I no sé, no me'n voldria deixar cap, però hi ha Cita Murt, que són d'Igualada, hi ha la Míriam Ponsa, de Manresa, que és una dissenyadora que està triomfant a nivell internacional. Hi ha marques més petitetes, potser que no es coneixen, però la gent, per provar-ho, encantada. Encantada. Mm.
Està bé. Això és l'Internauta. Aquesta setmana estem parlant amb Núria Castells, que és la fundadora, una de les fundadores, de Share is Fashion, www.shareisfashion.com, aplicació que us heu de baixar en iOS o en Android, i que és aquesta xarxa social per compartir la moda que t'estàs comprant. Podríem fer la definició.
És el que em poso digital.
Exacte, sí.
El que em poso digital. Està bé, el titular del Martí és molt millor que el meu, però com avui ja us heu burlat suficientment, ha quedat clar. Torna-ho a dir, Jofre.
Que de moda...
Jo no sé, ni un borrall. Està bé, tornem immediatament després per seguir amb la Núria Castells, per seguir parlant de Share is Fashion i per veure quin invent... de bricolatge ens fa avui el Joan Jofre, que ens ha amenaçat, no ens volies ni dir. De tan
vols que t'expliqui?
Complicat.
És una cosa que està molt de moda.
Molt de moda. Doncs aleshores estem al cap del carrer. Ara tornem immediatament.
L'Internauta, amb Vicent Partal.
Vols aprendre a administrar i gestionar empreses? Vols ser capaç d'entendre i explicar la realitat econòmica? Vols analitzar les transformacions de les societats contemporànies? Si la teva resposta és sí, a la Facultat d'Economia i Empresa de la Universitat de Barcelona trobaràs els graus que t'interessen. Administració i Direcció d'Empreses, Economia, Estadística, Sociologia i International Business, un grau totalment en anglès i amb vocació internacional. I si amb això no en tens prou, t'oferim 3 dobles graus. Més coneixement en menys temps. I si estic pensant en una formació avançada que em permeti especialitzar-me? La facultat t'ofereix 13 màsters oficials i més de 40 postgraus. A què esperes? Emprèn el teu camí. Consulta tota la informació al web ub.edu/economiaempresa.
En Joan Jofre t'ho resol.
A veure, Joan, sorprèn-nos.
Hem de parlar de xurros i xurreries.
Com?
Xurros i xurreries.
Virtuals?
No, reals, absolutament reals, perquè anem a muntar una xurreria.
Anem a muntar, què vol dir?
Això està de moda, eh?
No, això està
jo no penso muntar cap xurreria, només em faltava això.
No, després explicaré el que tenia intenció de parlar avui, que eren dels favorits dels navegadors, però com que la setmana passada vam estar parlant de les cerques, m'han demanat que expliqués una mica com podem intentar que les cerques ens donin resultats que ens interessen.
I això que té a veure amb els xurros i les xurreries?
Que he agafat el xurro per fer l'exemple.
Ah, va.
Com si anéssim a muntar...
D'acord.
El meu exemple és anem a muntar una xurreria, i per muntar una xurreria necessitem una maquinària per fer xurros.
Suposa, sí.
Llavors tu te'n vas a Google i imagina't que tu vols muntar aquesta xurreria i vols comprar la maquinària per fer xurros. Uh-huh. I si tu, el primer que te'n vas a Google i poses xurros, en català, amics, i et surten 74.000 entrades. I dius,
74.000 entrades? 73.900
sortien aquest matí. I dius, home... Això hem d'ajustar-ho. I llavors li dius, fabricació xurros. I ja només te'n surten 4.600.
Ah.
Ja anem a acotar-ho una mica. si li poses maquinària fabricació xurros, ja te'n surten 3.150, o sigui, hi ha molta maquinària per fabricar xurros. I si tu li dius maquinària fabricació xurros Barcelona, ja ho tens molt acotat a 1.570 entrades. És a dir, fent... Tu has d'anar donant-li a Google...
Com més informació concreta li dones...
que tu vols buscar, més t'acotarà el que tu intentes trobar. Però és curiós perquè 73.900 t'han semblat moltes entrades?
Francament, sí.
Posa xurros amb CH, bueno, en castellà.
Poden eixir-ne milions.
12.700.000 entrades. 12.700.000 entrades de xurros.
Però en aquest cas no deuen fer referència només al, al menjar, perquè no sé, xurro té diverses significacions.
Maquinària fabricació en xurros Barcelona,
en castellà,
en castellà dona 47.000 entrades. En català te'n donava 1.570. És a dir, depèn de l'idioma que tu li posis. Els articles, proposicions...
Com es diu xurros en anglès?
Xurros. És que no entenen. Entre cometes.
Sangria i xurros...
És a dir, els articles, preposicions i totes aquestes coses us les podeu estalviar perquè no serveixen per res. El Google se les repassa, sap els articles i preposicions dels idiomes i els elimina. El que li importa són les paraules de veritat. Bé, tot això era perquè hem tingut alguns mails que ens demanaven que...
En nom dels adverbis protesta perquè has dit les paraules de veritat, pobres adverbis, com si foren... Bé, en fi.
I avui volia parlar dels favorits, que és una cosa que des de sempre, des del 1993, quan va sortir el Mosaic, ja van començar a sortir els favorits. El favorit no és res més que un lloc del navegador on tu et guardes adreces que t'interessa tornar a
consultar. A visitar en algun moment.
Pensa que tenim dos tipus de necessitats quan volem guardar adreces. Un és allò que dius, per posar un exemple, VilaWeb, ens interessa guardar-la perquè amb una relativa freqüència l'anirem consultant durant el dia, o durant la setmana, o durant el mes. Després hi ha un altre tipus d'adreça que ens interessa perquè hi ha un contingut que està molt bé. Hem llegit un article de no sé on, o hem llegit una cosa tècnica i allò ens interessa guardar-ho. El més probable és que això no ens interessi aquella adreça concreta a guardar, sinó el que ens interessa és el contingut. Llavors, per guardar el contingut hi ha plataformes molt més hàbils, perquè el que et guarden és el contingut, com el que va posar de moda això era un que es deia Read It Later. És a dir, tu marcaves i deies això m'ho llegiré després, perquè tu estaves navegant i anaves de pressa d'un link a l'altre i deia, bueno, això necessito hores o necessito uns quants minuts, ara no els tinc, me'l guardo per després. Aquests senyors del Read It Later després van canviar de nom i es diu Pocket, que és una aplicació que va canviar de nom i ara segueix sent gratuïta igual.
Estic desconcertat entre la relació entre el Pocket i el xurró.
És que si te'l poses a la butxaca quedes
no.
Empastifat d'oli, que és una passada. Hi ha un altre que es diu Instapaper, que fa més o menys el mateix, i hi ha un altre que es diu Readability. Bé, venen a fer, si fa no fa, el mateix. Guarden la informació que tu vols per després poder ser consultada. Consultada amb el teu dispositiu mòbil, si és una cosa molt llarga, potser no et mira bé amb un telèfon llegir-te un article de 10 minuts, és una mica empipador, però després tenen la versió sobre taula i amb la versió sobre taula pots llegir en pantalla gran. Tu has fet la descoberta mentre anaves amb el teu telèfon al metro i te l'has guardat per després. Ara ja quasi tots els navegadors tenen manera de sincronitzar els favorits, és a dir, perquè clar, tu tens els teus navegadors al teu dispositiu de casa que t'interessa que siguin els mateixos que el del dispositiu que tens al treball, que el dispositiu que tens a la mà. Si tu fas servir una cosa més o menys homogènia, si tu tens un Macintosh a casa i un iOS a la butxaca, doncs el Safari et fa la sincronització dels navegadors. Si tens un dispositiu Android, igual, tu vas amb el Chrome en un costat i el Chrome a l'altre i et fa també la sincronització dels favorits. O sigui, tu poses el que veus a un lloc, el segueixes tenint a l'altre, n'afegeixes en un lloc i després el tens afegit en l'altre. Amb la qual et va... El problema comença a complicar quan tu imagina't que tu tens un dispositiu iOS i a la feina tens
un Android.
Una
tauleta
Android. Explorer. O tens un Firefox o coses d'aquestes.
O un Windows XP.
Que és molt pitjor encara. Si estàs amb aquest problema, els d'Apple van treure el panell de control d'Apple del mes de novembre d'aquest any passat ja et permetia sincronitzar favorits entre el teu dispositiu iOS i el Explorer, el Firefox i el Chrome, i el Safari, evidentment. O sigui, te'l sincronitzava. Però al revés ho tenim una mica més complicat. Si tu tens un Chrome, el despatx has de fer servir Chrome perquè això et funcioni. O anar-te'n a aplicacions de tercers com una que es diu Xmarks, que el que et fa és et sincronitzis el que sigui entre els navegadors que siguin i entre els dispositius que siguin. Pagant. I és gratuïta només per sobre taula, però si tu vols que et sincronitzi tots els favorits amb els navegadors, has de pagar, em sembla que són 12 dòlars a l'any.
Val, doncs tu el que m'estàs dient és, tu primer busques xurros i quan els trobes guarda'ls en la butxaca.
No, perquè et quedarà plena d'oli.
En el pocket, en el... com se diga.
Perquè aquesta noia ens dirà que no són fashions.
Oh, vés a saber, això no, tot, la no, moda tot és posar-ho de moda, eh? Sí, igual sí. De repent és una tendència.
Tendència
llardosa,
no?
I...
Aquests de Xmarks tenen una història molt curiosa. És a dir, aquests van començar com una empresa que es deia Foxmarks. I era una empresa, una startup d'aquelles que funcionaven en base a la bona voluntat de tots els que hi havia per allà. I de tant en tant, la gent que s'hi apuntava els hi feia una aportació monetària. Més o menys van anar visquent uns anys. Però va arribar un moment que allò no els hi funcionava i que necessitaven diners. I quan necessitaven diners van dir, home, què farem? Diu, van fer números i van dir, no podem subsistir, tancarem l'empresa. I això ho van dir als seus usuaris, es van dir al setembre, i van dir al mes de gener, tanquem l'empresa perquè és que no ens surten els números. Llavors els usuaris es van revoltar i van dir, home, diu, això que feu està molt bé, el producte ens és molt útil, estem disposats a pagar més perquè vosaltres seguiu mantenint aquest producte. Farem una opció premium que pagarem perquè vosaltres pugueu subsistir i puguem fer aquest producte. Van començar a fer-se associacions d'usuaris per fer l'opció premium i quan estaven ja a punt de constituir l'associació per anar a pagar el premium, va haver els de LastPassword, que són aquells que sincronitzen els passwords, que van comprar l'empresa perquè van dir, home, això té futur. Diu, si aquí hi ha un software, hi ha uns usuaris disposats a pagar, doncs nosaltres comprem l'empresa, no cal que pagueu encara, espera, us deixarem un temps, i d'aquí uns mesos ens pagueu i ja farem funcionar el negoci.
Molt bé, això és tot. Per tant, agafem els xurros, els busquem, els posem al...
Però primer heu de comprar la maquinària per fer els xurros.
Bé, això és una altra història.
Més informació a comunicacions.cat.
Això és l'internauta aquesta setmana parlant amb Núria Castells, una de les fundadores de sherisfashion.com, www.sherisfashion.com, baixeu-vos la en Android o en iOS i com sempre amb el Martí Crespo i el Joan Jofre, avui reconvertit a xurraire de fira. Hi ha una curiositat que tinc, Núria. Quan vosaltres us poseu a pensar en la idea aquesta, no? Dieu, això n'hi ha que fer-ho. Clar, n'hi ha mega xarxes socials, Facebook, Twitter, jo diria que inclús el Pinterest podria, d'alguna manera, alguna gent l'utilitza per una cosa semblant, no? Com aneu a trobar el forat de mercat? Com dieu, o sigui, què és primer? Mireu tot el que n'hi ha i dieu ara això, o dieu jo vull això i a veure com ho faig diferent de les altres xarxes?
Comença una mica amb la segona opció. A mi se m'acut això, no? Nosaltres volem crear això, com ho fem, què hi ha, anem a veure què hi ha actualment. I sí que és cert que hi ha unes xarxes socials molt populars generalistes, on s'hi pot trobar de tot, absolutament, on fins i tot la presència comercial o de marques és de qualsevol cosa. Podem trobar un anunci de Starbucks al costat d'un anunci de Coca-Cola i al costat d'un anunci de Carolina Herrera, vull dir que hi és tot, perquè hi és tothom també. I llavors també ens vam posar a investigar què hi havia concretament en l'entorn de la moda, quines eren les grans plataformes o les plataformes més populars. I en vam trobar, evidentment, que n'hi ha, i plataformes xulíssimes que funcionen la mar de bé, a les que nosaltres hi vam trobar certes mancances. Uh-huh. Llavors és quan se'ns acudeix fer un producte que es diferenciï del que hi ha actualment i sobretot això que pugui resoldre necessitats tant als usuaris com a les pròpies marques. I d'aquí neix el Sherry's Fashion.
I diguem aquests competidors, diguem així, que existeixen pel món, clar, el primer que feu és baixar-vos-ho tot i provar-ho tot, no?
Oh, i tant.
Fer, o sigui, el test és...
És bàsic, és bàsic. Nosaltres, bueno, el meu iPad o el meu telèfon mòbil està ple
d'aplicacions de moda.
Aplicacions de moda que només provant-les puc determinar com diferenciar-me d'elles o què és allà on jo penso que pot fallar una mica o què em sobra, què em falta, el llenguatge que fan servir... Ja estem en un món, el món de la moda, que és molt fàcil frivolitzar-lo, és molt fàcil també etiquetar-lo amb un perfil de persona, i hi ha moltes plataformes que van en aquest sentit, per exemple, que parlen en femení, únete a nosotras, invita a tus amigues... Clar, nosaltres ens volíem allunyar dels estereotips més clàssics i qualsevol que vegi només el logotip de Xeris Fashion ja veu que és una cosa molt neutra, molt, al revés, molt transversal. Llavors és provant-ho que determines aquestes coses, és el que bueno, seguim fent, no ho hem deixat mai.
I els usuaris que teniu fins ara, quina resposta tenen? És a dir, quan es llança una cosa, probablement doncs, tu tens pensat molts aspectes cap on anirà i tal, però suposo que quan entres en, diguem-ne, en la comunitat, aquesta mateixa comunitat et comença a dir, sí, escolta'm, i això? O, heu hagut de canviar moltes coses o us han donat moltes idees, diguem-ne, els primers usuaris?
Sí, sí, i a més nosaltres vam llançar amb aquesta intenció, Vull dir, era la nostra gran preocupació llançar-ho al mercat i veure com reaccionaven els usuaris i les marques. I gràcies a aquests mesos que hem estat en un període de beta, hem pogut ara descriure funcionalitats noves que hi ha una demanda dels usuaris o fins i tot sistemes, millorar-los una mica com el tema de les notificacions, que arribin més sovint, que arribin en un format més atractiu que no pas ara, per incentivar l'activitat, per exemple.
Són molt exigents? La gent és molt exigent? O sigui, te demana moltes coses que tu no havies pensat?
No, perquè de fet, si penses tu mateix també com a usuari, si una aplicació no acaba d'anar com tu vols que vagi, que deixes de fer-la servir.
Sí, però clar, això és un problema.
Correcte. Llavors, la nostra feina és estar sempre atents, perquè l'usuari, no, en el nostre cas, tampoc et parla de tu a tu, de dir, ei, Xeris Fashion, vull que poseu, no sé, un cercador més potent. No ho diu. Però nosaltres, que l'equip, el que està monitoritzant, no?, quin tipus d'activitat es fa dintre, doncs podem anar determinant, ai, doncs mira, aquest va entrar tal dia i no ha tornat a entrar des de llavors. Per què? No? Temes de millores del registre, també ho estem treballant. La gent es tira enrere quan li comences a demanar dades. No? Ah, i ara he de posar un correu electrònic. Si ho pogués fer directament amb Facebook seria molt més senzill. Doncs tot aquest tipus de coses són les que nosaltres com a empresa novella també hem hagut de dir...
Vosaltres no ho feu això, t'has de registrar donant dades molt simples, sí. No has de donar... Cap dada estranya, no deixeu fer-lo de registrar-se en Facebook o Twitter.
Ho implementarem d'aquí poc temps.
No és que no vulgueu, sinó
no,
que...
No, és que en el seu moment no ho vam considerar, simplement, ni per bé ni per malament, no ho vam considerar, i ara veiem que podria ser una molt bona cosa per nosaltres, perquè és simplement apretar un botó.
N'hi ha una cosa que has dit que és molt interessant i jo crec que la gent no som conscients, no? Que és que, clar, tu reps moltes dades nostres i, per tant, tens una quantitat d'informació, ara tu deies, fulanito tal, no ha entrat en tants dies. Però com gestiones tota aquesta immensa quantitat d'informació? Com t'aclares en aquest mare magnum de dades que deuen ser, clar, no ho sé, però si tu tens 50.000, 60.000, 70.000 persones allà dins, 100.000, 1 milió, clar, què fas amb tota aquesta informació? Com depures tota aquesta informació?
Bé, nosaltres tenim la sort que tenim un equip tècnic que ens facilita molt les coses pels que no tenim una formació tecnològica i que en el seu moment, doncs, amb un aplicatiu de treball intern, no? un back office d'administració, ja vam decidir quins eren els camps que volíem indexar i per saber quin tipus d'informació volíem extreure doncs, quinzenalment o mensualment, doncs, el tipus d'usuaris, el temps de connexió que estan dins de l'aplicació, tot, una mica tots aquests detalls que comentàvem, i això ho tenim amb tants percent. Tipus, doncs el 60% d'usuaris han tornat a repetir, o el 15% han entrat i ja no han tornat a fer-ho. Nombre de post, és a dir, de contribucions dels usuaris, nombre de helps, de demanar ajuda, nombre de comentaris que generen dins de l'aplicació, tot això ho tenim comptabilitzat d'una manera relativament senzilla. També és cert que al ser una empresa petita, tot ho fem entre nosaltres i encara ara, doncs, si hi ha algú que ha perdut el password, com que no hi ha un sistema de recuperació automàtic, doncs ens han d'escriure, hola, he perdut el password, i llavors el resetegem o li enviem com fer-ho a l'usuari.
Diguem que la... Saben que eres tu el que està fent tot, perquè no n'hi ha... Vale, això està bé també, és una de les coses interessants.
Així ens fa propers també a l'usuari.
Algú darrere, sí.
Sí, sí. El que passa és que, clar, tota aquesta documentació, sempre n'hi ha aquella cosa de gent diu, ai, estan sabent massa coses de mi, però a vosaltres us permet fer-ho molt millor. És el que jo trobo fascinant, no? És a dir, tu saps... tu pots pensar, si ara està fallant això, ho arregli immediatament, no? És a dir, té un punt molt positiu saber el que està fent la gent.
Sí, la veritat és que sí, perquè veus també tendències en l'ús de l'eina que tu pots haver previst durant el procés de creativitat o de conceptualització de la plataforma, però que després no té res a veure el que fa l'usuari.
La gent fa el que vol.
Els circuits, per exemple, no? Quina mena de circulació tenen dins de la plataforma, o si tiren enrere o tanquen l'aplicació i la tornen a obrir per anar a un lloc diferent, si fan una cerca i després cliquen al resultat de cerca o tornen a fer... Tot això ho podem saber. Vull dir, la nostra aplicació, i jo diria que la gran majoria d'aplicacions ho han de poder fer. I això et permet estar al dia i poder fer els canvis concrets sempre amb la intenció de millorar l'experiència de l'usuari.
Deveu tenir pics el divendres i dissabte, no suposo?
Sí, és quan la gent va comprar?
No? Intueixo.
La veritat és que, veus, aquesta és una dada que no l'hem vista, no l'hem mirat, no l'hem anat a buscar. Hem determinat pics en els moments que nosaltres hem fet una mica més d'esforç comunicatiu. Aquí sí, o que hem tingut presència en algun mitjà. Això és cert que aquí sí que hi ha pics de gent que entra, de gent que participa.
Ara, com sempre explico, a vegades estem en un estudi a peu de carrer i ara mateix ens està passant per darrere una mena d'escola.
Una escola sencera.
Sencera amb tot de criatures que estan organitzant un cert xivarri. Núria, vosaltres... Tot just fa mig any que esteu, no sé si heu tingut temps encara de digerir la primera onada, però què t'imagines tu d'ací a 3 anys, d'ací a 4 anys?
Bueno, la primera és que no hem digerit res, vull dir, no hem tingut temps de parar-nos a dir, a veure com... Vull dir, sí que ens anem parant per veure com va tot i millorar, però encara no hem tingut un moment de descans, no? La intenció de futur va molt per la internacionalització, va molt per créixer en usuaris, evidentment, i sobretot per créixer en marques, perquè és un mercat que no te l'acabes.
Clar, marques de roba al món deu haver milions, no?
Milions. Nosaltres tenim els ulls posats en els països emergents de Llatinoamèrica, per exemple, on no només hi ha una economia que està...
No,
anava a dir sanejada, però tampoc ho sé del cent, no. Això. I que hi ha un culte a la imatge molt gran, també.
En Brasil, per exemple.
Per exemple. Seria un perfil clar. Doncs pensem això, posem la vista cap a fora i per què no de dir, doncs, escolta, si alguna gran companyia està interessada en adquirir Xeris Fashion, parlem-ne des d'allà. Vull dir, nosaltres... El projecte ens l'estimem molt, però el que volem és que es faci gran.
Això és una tendència que ja hem detectat diverses vegades. Fa poc, per exemple, quan va vindre el Pau García Milà, també en va parlar, no? Aquesta idea de dir... És un canvi de mentalitat d'empresa, possiblement. No? Jo la llance, però després, si algú que té recursos... per fer-la funcionar me la compra, jo ja estic satisfet, perquè jo el que he fet és aconseguir que existisca, no?
Clar, i no només de satisfet, sinó que almenys parlo per mi i per l'Àlex, que és el cofundador de Xeris Fashion. Tenim tantes idees per fer que no tenim el temps per tirar-les endavant, i que si algú volgués fer-se càrrec, per exemple, del cas de Xeris Fashion, ens donaria a nosaltres la possibilitat de poder engegar un projecte nou. Que això és, vull dir, som menys inquietes en aquest sentit i estaríem constantment fent coses, però no podem.
No, està bé, és una forma de... És una forma de crear projectes, no? Jo el llance, demostre que és efectiu, Perquè suposa que qualsevol empresa que li pugui interessar sí. Això, el que vindria seria dir, escolta, quanta gent teniu, inclús com deia el Joan, no? A vegades no és tant si cobres o no cobres, sinó quin potencial tens.
Correcte,
no?
Sí. Però també som conscients que vingui una gran companyia i t'adquireixi, doncs
passa poc,
a les pel·lícules i passa poc, amb la qual estarem encantats de seguir fent créixer Xeris Fashion nosaltres mateixos des d'aquí a Barcelona, encantadíssims, vaja.
Ho repetim una última vegada perquè se'ns acaba l'hora, www.xerisfashion.com. Els usuaris que vulguin en realitat interactuar amb aquesta xarxa se l'han de baixar, sigui en format iOS o en format Android, i simplement fan un registre molt senzill que pràcticament no demana res, que te crees un password i que dones un correu electrònic, pràcticament. De fet, jo me l'he fet i ni tan sols ho he acabat d'omplir tot i ja m'ha deixat passar, no he posat avatar i m'ha deixat fer-ho sense avatar. I a partir d'aquí pues, ja et pots dedicar a això, a quan estàs en procés de... Bueno, suposo que són les dues parts, una quan estàs en procés de comprar, utilitzar-ho, dos, mirar què està comprant la gent i simplement, com si diguéssim, divertir-te.
Hi ha una part de tafaner, també.
Exactament.
Sí, sí.
Aquesta part tafanera de divertir-te un poc mirant el que fa la gent. Doncs això ha donat de si l'internauta d'aquesta setmana, que hem compartit amb Núria Castells. Núria, moltíssimes gràcies per fabricar això, per dedicar el vostre temps a fabricar això i per compartir aquesta hora amb nosaltres a l'internauta. Molt d'èxit en els pròxims mesos amb Xeris Fashion. Martí Crespo, ens tornarem a trobar la setmana vinent. Joan Jofre, suposo que...
Buscarem alguna altra cosa per
després fabricar. De la xurreria és difícil ja que em pugui sorprendre, però a veure si em sorprèn la setmana que ve amb alguna altra cosa. Nosaltres us deixem, com sempre, amb música, que es grava així, en directe a l'Espai Vilaweb, en aquest cas el grup mallorquí Oliva Trencada. Recordeu, l'internauta el podeu seguir en podcast a Vilaweb, a través de més de 150 emissores de ràdio de tots els països catalans i també els diumenges a les 3 a través del punt Avui Televisió. I com sempre tots els dies, tant en l'edició en llengua anglesa com en l'edició en llengua catalana, sobretot, tota la informació del país i del món la trobareu a www.vilaweb.cat.
Xerier que vol volar i no li deixen. Ell vol sortir del niu d'on va néixer i està cercant un lloc on aterrar dolçament i només hi troba un aeroport ple de gent. Ell es va llançar de dalt d'espí i planejava els hangars de Berlín plens d'equipatges i la torre de control li va enviar una freqüència que feia li demanaven que per favor aterrés a la pista número 2. Darrere el finger li van sortir tres capitans de vol. Li van dir al xuriguer, si vols volar hauràs de pagar. I l'ocell li respon, mayday, 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 mayday. Però si nosaltres ja volàvem abans que vosaltres duguéssiu capell.